Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el desplaçament, jo crec que més senzill i còmode. Des de Tarragona i les poblacions intermitges fins a Barcelona en tren. Bé, estem parlant que, segons l'informe d'Observatori del Ferrocarril, amb dades del 2022, que són les últimes oficials, des de fa 3 anys, 1 milió de viatgers, amb un creixement del 36%, l'utilitzen. És la connexió més utilitzada de tota Espanya. A més, si sumem el 500.000 de Reus a Barcelona, estem parlant de 1,5 milions de viatgers l'any i la tendència és en augment perquè les poblacions del litoral han guanyat a població resident. Bon migdia, sóc Sergi Tor i aquest desplaçament senzill i còmode de Reus, Tarragona cap a Barcelona, anada i tornada, doncs a vegades, habitualment, malauradament, és un malson. Els retards generen nervis i ansietat. Arribar tard a la feina, a les classes o a les gestions que s'hagin agendat provoca problemes, i no causats pels viatgers, que són els afectats. I les obres del túnel de Roda de Barà i el servei alternatiu de l'autobús, doncs en aquests últims mesos ha estat un problema afegit. Di-li al teu cap si és poc comprensiu que fas tard, i et dirà, bé, però això no és problema meu, tu has d'arribar l'hora. I ara un estudi del Departament de Psicologia de la Universitat de Tarragona Rovira i Virgili, liderat pel professor Sergi Martín Arbós, conforma la sensació dels passatgers. Un 88% dels usuaris de tren Tarragona-Barcelona assegurin que la crisi ferroviària està afectant a la seva qualitat de vida. Yolanda Canales, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs unes 700 persones han participat de moment a l'estudi perquè el formulari encara és accessible. I què es pregunta? Doncs, per exemple, quantes de les últimes 5 vegades que s'ha agafat el tren aquest ha arribat tard? Doncs bé, el 80% dels usuaris diu que el servei arriba tard més de la meitat de les vegades, però és que gairebé la meitat dels enquestats diu que arriba tard sempre. I això, evidentment, té conseqüències psicològiques. Per això, els investigadors han analitzat 4 indicadors de malestar emocional: ansietat, depressió, hostilitat i somatitzacions, és a dir, malestars físics, com mals de cap, associats a l'estrès. I els valors d'aquests indicadors són significativament més alts en les persones que utilitzen el tren i, sobretot, les que ho fan sovint. Ho explica el Sergi Martín Arbós, investigador del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili.
Quan aquesta mitjana s'ha desplaçat, no, cap al cantó de mostrar més sintomatologia, vol dir que hi ha una part d'aquestes persones que realment estan en un extrem bastant elevat, no? I de fet, analitzant les dades, doncs veiem, no, que hi ha un grup important de persones que realment té molts símptomes d'aquest tipus, no? I que segurament el nostre no és un estudi clínic, però potser algunes d'aquestes persones realment arriben a mostrar, no, símptomes que podrien rebre un diagnòstic clínic fins i tot.
I què és el que molesta especialment aquestes persones? Sobretot la incertesa. Incertesa per no saber quan arribarà el tren, però si hi ha retards, tampoc no disposar d'informació.
Hi ha un element que apareix molt en les respostes i que també ens ho trobem molt quan parlem directament amb els usuaris, més enllà de la resposta del qüestionari, que és la incertesa, no?, que hi ha al voltant, vale, del funcionament, no? De no saber. El fet de quan et lleves al matí no saps si aquell dia arribaràs bé, si no arribaràs bé, i que després, quan ja trobes que hi ha problemes, que el tren no arriba quan havia d'arribar, tampoc no tenen informació, no? I això diuen que els genera també, doncs, força angoixa.
Amb tot, l'equip investigador deixa clar que caldrà analitzar altres factors que podrien influir entre els usuaris al tren.
Qualitat de serveis. Doncs mirin, jo no sé on viuen, amics oients, però escoltin, un servidor que viu a la ciutat de Lleida, calorosa, calorosa, aquest vespre ha hagut de tancar la seva finestra. Sí, tancar la finestra un 24 de juliol i poder dormir amb tranquil·litat. Quin temps farà? Doncs avui màximes que no superen els 30 graus, a Ponent i a l'Ebre, que és on se registren les temperatures més elevades. Aquesta tarda, si mirar la jornada d'ahir, pluja al Pirineu, que s'anirà estenent a les comarques de l'interior de Barcelona i Girona i acabarà el litoral a comarques com Maresme, Vallès i la Selva, entre d'altres. El cap de setmana, temps estable i temperatura en ascens. Anem al trànsit. Doncs prudència i tranquil·litat. A la A2 hi ha un accident a Sant Joan d'Espí cap a Lleida que està provocant 3 quilòmetres de cua en aquest sentit. A l'AP7 també tenim diverses incidències. Accident a Montmeló, la direcció cap a Tarragona, i també incidències a Barberà del Vallès, direcció Girona, i a Ulldecona, direcció Tarragona. D'altra banda, les rondes van força congestionades de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Dormir a Barcelona serà més car. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest matí pujar anualment 1 euro la taxa turística, fins a arribar als 8 euros al 2029. És a dir, l'any que ve, dels actuals a 4 euros es passarà a 5. I així anualment fins a arribar als 8 d'aquí 4 anys. S'ha de sumar, a més, la taxa de la Generalitat. Per tant, això pot arribar a significar 15 euros en taxes turístiques per a hotels de 5 estrelles. El problema és on està l'equilibri. Sense arribar a l'afany recaptatori, que pot tenir en oportunitats l'efecte contrari al buscat. La proposta de pujada ha estat presentada per Esquerra Republicana i ha tingut el suport de PSC i els Comuns. Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, explica el perquè d'aquest augment.
Perquè els beneficis que genera el turisme no es quedin només en les butxaques d'uns pocs, perquè reverteixin en la ciutat i en la vida de les persones que hi vivim. No volem una invasió turística que ens faci la vida impossible, sinó un turisme que, com a mínim, gaudeixi de la ciutat, però que també contribueixi a fer-la millor.
Junts per Catalunya s'ha abstingut. Increïble abstenció, si m'ho permeten, perquè un pot estar a favor o en contra, però abstenir-se. I en contra han votat a Partit Popular i Vox. El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milian, avisa amb una dada. L'ocupació mitjana a Barcelona ha caigut aquest any un 8%. La causa, segons Emilian, és la pressió fiscal que ara està augmentant.
Les dades oficials són alarmants. Malgrat l'augment general del nombre de turistes, la mitjana d'estada ha caigut en picat. En el cas dels hotels, un 8,3%. I això no és casualitat, és conseqüència directa de la pressió fiscal. Quan a una família li cobren fins a 280 euros només en impostos per passar una setmana a la ciutat, no es queda. Se'n va a Madrid, se'n va a Lisboa, a Roma o a qualsevol altra ciutat. Aquesta fiscalitat és confiscatòria.
L'any passat, en Barcelona va rebre 15 milions de turistes, un rècord. Clar, euro a euro és un nou ingrés, per exemple, de 15 milions més per part de l'Ajuntament de Barcelona. Això també s'hauria de notar amb els serveis públics. I marxem ara cap al barri del Raval, operació de Mossos d'Esquadra. Aquest Belafí a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, si no t'han robat el mòbil, doncs tens molta sort. I confiem que així continuï. Cap una banda que, atenció, tenia una mitjana de 155 mòbils robats al dia. Escoltin, quina producció de robatoris. Gairebé 1.000 mòbils a la setmana. Els mòbils eren enviats a Àsia i a Marroc per la seva venda. Més detalls a Sara Sánchez.
Segons Mossos d'Esquadra, aquest és el cop més important a Catalunya contra la multireincidència de furts i robatoris de mòbils. Una organització criminal que es dedicava a robar telèfons i aprofitava després per estafar les víctimes a través de missatges fraudulents, per suposadament recuperar els seus aparells. No obstant, els mòbils eren enviats a la Xina i al Marroc un cop aconseguien sostreure tots els diners que podien. Aquesta operació ha permès recuperar més de 1.000 aparells, tot i que la policia creu que la banda criminal movia centenars a la setmana. Amb tot, l'inspector Lizard Hidalgo ens explicaven que eren molt poques persones les que denunciaven els fets.
De total de telèfons recuperats, que són 1.022, de moment hem pogut constatar que hi ha 171 que estan denunciats com a sostrets, vale? De la resta s'ha de continuar treballant.
És per això que Hidalgo ha aprofitat també per llançar alguns consells en el cas de que alguna vegada et robin el mòbil. El primer que has de fer és denunciar.
Si tenim el telèfon mòbil associat a targetes bancàries i ens el sostreuen, pues, a part de contactar amb la companyia per intentar bloquejar el telèfon i tal, és convenient, pues, donar de baixes aquestes targetes bancàries.